És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
El quiosc mòbil, el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies al prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Al quiosc, al web, al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova. El t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 27 de maig, és un nou dia de vaga general al sector educatiu. Al llarg del matí s'han fet manifestacions i actes arreu del territori, sobretot a les quatre capitals de província. En el cas de Girona, la manifestació ha arrencat a les 9 del matí al Pont del Dimoni amb una marxa fins a Salt. I com ja va passar el 12 de maig, avui s'ha sumat a la convocatòria l'escola concertada, que reclama també una reducció de l'UAC de l'horari lectiu per equiparar-lo al de l'escola pública. També participen a les mobilitzacions la plataforma de famílies en suport a la vaga educativa. I enmig d'aquest context, aquesta tarda a les 3 hi ha convocada una nova reunió entre sindicats i govern per seguir negociant. Tots dos es mostren optimistes amb la reunió i és que després de setmanes d'enrocament sembla que ambdues parts comencen a acostar posicions. Ara el Departament d'Educació ha posat sobre la taula un nou complement salarial d'uns 40 euros per tots els docents, és a dir, que no està subjecte ni a tutories ni a la complexitat del centre. El complement es cobraria ja aquest any i el Departament estudia la possibilitat d'ampliar-lo en els propers cursos. De moment, aquesta nova oferta suposaria una inversió d'uns 80 milions d'euros. I amb aquest complement i l'increment que ja s'havia pactat amb UGT i Comissions Obreres en el primer acord, vostè calcula que d'aquí 3 anys els docents passarien a cobrar uns 300 euros bruts més al mes del que cobren ara. A part de les reclamacions salarials, a les reunions també s'han tractat altres qüestions, entre elles la proposta de consensuar els currículums amb els sindicats, una opció que el govern ha vist amb bons ulls, així com la possibilitat de recalcular les ràtios durant les sortides o colònies. Vostè que ha obert la possibilitat de desconvocar les vagues en funció de com avancin les negociacions, però el calendari de moment preveu noves aturades aquesta setmana al Maresme, al Vallès, al Baix Llobregat i al Penedès, i la setmana que ve la resta de territoris. A Girona la vaga està prevista pel dilluns. Divendres que ve, si no canvia la cosa, hi ha convocada també una altra vaga unitària. I ara sí, després d'aquest petit apunt d'educació, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres rebrem aquí en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat i ho farem amb la Cristina Miró, que és mestra d'educació primària formada en menstruació conscient i sexualitat infantil. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura i acabarem el programa coneixent el còmic Dominga Habla Sola, de la mà de la seva autora Elisabet Justícia. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs a l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Au. Que estic expectant per veure què passa amb els sindicats, els que estan en vaga, perquè, òbviament,
sí, sí,
els altres dos, que són minoritaris, ja,
bueno,
ja
fer...
ho tenen tot arreglat.
Exacte, van fer el seu pacte i
ja
es van quedar.
Ja està tot arreglat, però, bueno, l'ha canviat.
Sí, sí.
Veurem tarda si la cosa s'encamina o no s'encamina. I semblava que, bueno... comencen a moure cosetes.
Exacte, sembla que de moment s'han acostat posicions.
Almenys ja no estem en aquell bloc tan tancat, eh? Ja anem amb els complements més generals, no, mm-hmm, no tant de destí o d'això, i bueno, pues...
A veure, això és un estira i una ronça,
és
al final.
Estira i arronsa, correcte.
Uns han de cedir per un costat i els altres per un altre.
I els altres, per l'altre, és que tenen força els
sindicats. Sí, sí, o més que el col·lectiu de mestres és molt gros.
És un lobby, ben lobby, eh? És com l'Eglésia Mostopau, igual que amb els metges.
Exacte.
Llavors,
exacte,
si els tens en contra i sobre t'hi, bueno, que t'hi negues a negociar, com han fet fins ara, no? Ara han començat a canviar, allò per veu petita, però sí que han començat a negociar. Però clar, hi va haver una època, hi va haver unes setmanes que semblava mentida que tinguéssim la consellera que teníem amb les paraules que deia, no?
Sí, sí, semblava que no sortiríem d'allà, que estava enrocada i ja està.
Què m'estàs contando si tu el que has pactat és amb uns sindicats que no pinten res aquí,
exacte,
en el sector. Llavors, total, que a veure què passa en aquesta tercera reunió. Jo ja pronostico que n'hi haurà d'altres.
Sí, no serà pas l'última.
Però sí que si la cosa comença a encaminar-se, podria ser que comencéssim a desconvocar coses.
Potser la del divendres encara la farem, però la del juny, no?
Exacte,
encara.
Vull dir, potser acabem al maig amb mobilitzacions, però ja s'acaben aquí les mobilitzacions i arribem a final de curs amb la qüestió solucionada, o com a mínim amb vies de solució.
Bueno, veurem, estarem pendents.
Sí. Anem a l'escala, perquè tenim notición. Tenim en Xavier Ballesta, que no continua a la política. I deixa també a l'aire el futur de gent de l'escala. No és que ell no es vulgui continuar presentant, que no, O sigui, no, no es vol continuar presentant com a cap de llista, però és que, a més, també deixa a l'aire el futur de la formació.
Mm-hmm. És a dir, no hi ha un relleu aquí, que pugui
perquè,
assumir...
Perquè, que sapiguem, no hi ha un relleu, clar, que pogués assumir
la direcció del partit.
La direcció del partit, correcte. I, bueno, en fi... Això és el que ens ha explicat. Si voleu saber-ne més, també podeu veure la Casa de la Vila, de Canal 10 Empordà, i allà doncs, us explicarà què és el que... les seves motivacions i per què està la situació amb la que està. Però la qüestió és aquesta, que... que té clara que no continuarà la política, en política una vegada acabi la legislatura. I que veurem aviam...
Què passa amb el partit,
Què passa amb el partit.
Bueno, doncs veurem, estarem pendents de quan s'acostin les eleccions, no? Si el partit
si
fa campanya
fa
o no fa
pas,
campanya
si
o
fa...
què,
exacte,
què passa.
I, bueno, o si surten altres formacions, perquè ja saps que aquí...
La política municipal és fàcil que surtin altres formacions.
Exacte. Més cosetes que... vivim aquests dies. Tenim un sol que peta, una temperatura que fa fredat, de calor que fa, vuita de calor.
Sí.
I què tenim? Doncs gent a les platges. Llavors, la notícia, però, és que l'afluència de visitants d'aquest cap de setmana desborda les papereres de les platges.
Mm-hmm. Bueno, com tema que va centrar
gent,
els pregs i preguntes del ple, no?
Correcte. Hi ha massa gent, doncs, massa merda amb perdó, que acaba les papereres i que... Bueno, encara sort que acaba les papereres, perquè podria acabar un altre lloc que també hi acaba.
Clar, però sí que és cert que tenim un problema de neteja, perquè les papereres estan a vessar.
Estan a vessar i no hi ha ningú que les vagi a recollir en el moment. Bueno, doncs, com deies, això és pregs i preguntes als partits de l'oposició que van traslladar durant el darrer ple el seu malestar en tenir les papereres de les platges plenes i en deixalles als voltants de les papereres, perquè un cop són plenes i vessen, doncs passa això. L'equip de govern ha explicat que la recollida d'escombraries es va efectuar tant a la matinada de diumenge com dilluns, però que amb l'alta afluència de visitants el servei no ha donat l'abast. Per això el consistori ha informat a l'empresa del problema per resoldre'l en les pròximes setmanes.
Uh-huh.
Perquè, clar, això era un tastet, aquest cap de setmana era un tastet.
Clar, però l'afluència de visitants no ha començat
encara.
El
juliol i l'agost, i vull dir... I sí, doncs, clar, tenim un problema.
No, ens hem de preparar.
Tenim un problema, exacte.
Més qüestions.
Més qüestions. Parlem del programa d'acompanyament de la lectura de l'Èxit, que ha arribat a les últimes classes d'aquest curs. En la cinquena edició hi han participat les escoles Empúries i Escolapi i voluntaris i mainades s'han tornat a trobar en una activitat del tot consolidada. Mm-hmm. És un programa per fomentar la lectura i que doncs, sembla ser que té, que segueix tot un èxit.
Com un programa molt interessant, no? Perquè vull dir, la lectura és un hàbit que s'ha d'adquirir i és un hàbit molt necessari perquè al final ens passem el dia llegint.
Correcte.
Doncs el que facis és de llegir.
Correcte, correctíssim. I anem cap a esports, en aquest cas en la Trini Swim, que a punt per als 30 quilòmetres solidaris de l'Onco Swim. Aviam, expliquem-ho això. L'equip Trini Swim del Club Natació L'Escala Empúries nadarà aquest dissabte als 30 quilòmetres de l'Onco Swim de l'Estartit de Calella de Palafrugell. Uh-huh. Aquesta exigent prova solidària recaptarà fons per un estudi de la Fundació Oncolliga Girona sobre el càncer de mama.
Uh-huh. Per tant, tenim nedadors escalencs que s'aniran a fer 30 quilòmetres per la recerca del càncer.
De l'Estartit a Calella, a nadar, per aquesta Oncoswim, que és amb fons, recapta fons per la l'Oncolliga, la Fundació Oncolliga.
L'Oncolliga ja s'ha inventat tot, va començar amb l'Oncotrail, ara té també l'Oncoswim, anem sumant iniciatives, està molt bé.
Està molt bé, però rima amb tot, saps? Vull dir, està molt bé, tots els esports encaixen bé en aquí i és una manera molt saludable de recaptar fons per projectes totalment lícits i totalment necessaris, no?
Sí, per tant, totalment.
Ho celebrem des d'aquí. I ens anem al temps. Ens anem al temps. Què dir del temps? Què vols que expliqui jo? Estiu anticipat? Sí, sí,
estiu anticipat. Jo crec que és la tònica de cada dia, no?
Amb dos dies per endavant amb temperatures de juliol i agost, el qual em fa pensar què passarà el juliol i l'agost, no?
Bueno, que arribarem als 40.
De cel clar, bona mar i bona visibilitat, sí, és clar, perquè si hi ha... Bueno, clar, no? Podríem tenir aquest calor i aquella calitja, aquella boirina escarosa, humida, que no et deixa veure, doncs
exacte,
no.
Exacte, i almenys no ho tenim.
Això no ho tenim. Tenim aquestes temperatures de juliol a agost amb màximes de 31-33 graus. Com te quedes?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. I hem de tenir encara podem, que ho parlàvem ahir, encara podem donar molt les gràcies de moment que estem arran de mar.
Sí, tenim aquesta brisa.
I que les temperatures no s'enfilen tant com a l'interior, com a zones de ponent, de Tarragona, Terres de l'Ebre, etc, perquè allà ja estan els 40 graus.
Sí, sí, jo parlava amb una noia de Lleida i em va dir que estan patint.
És insuportable, absolutament. Clar, i estem al mes de maig, sí. Estem al mes de maig. Vull dir, jo ja, a partir d'aquí, a l'agost, no hi ha amagants a sota una pedra, no ho sé. Veurem què fem.
No sortirem de casa, l'Àlia, amb el ventilador.
Bueno, si el ventilador no da más de sí. Si jo ja el tinc posat, és que no da más de sí. O sigui, és en plan... Clar, parlem del canvi climàtic i de reduir la factura energètica i tot el que tu vulguis, però clar, és que...
Hem de sobreviure, l'Àlia.
Però, joder, hem d'engegar l'aire com sigui, perquè, clar, si no morim aquí... Bueno, va,
en
ja
fi.
Està. Ja està. Ja
moment
està.
Dramàtic.
Ja ha passat el moment dramàtic. Ja està, ja... Fins aquí.
Doncs, Lali, ho deixem aquí i ens amplies tot això al punt de la 1.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la és la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, 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 l'anxova milionària, t'està esperant a la platja.
Doncs som-hi, com cada dimecres, és moment de fer el sorteig de l'anxova milionària i per això tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. I mira, tenim 5 participants.
Carai, 5 participants, s'ha animat la cosa.
Hem de dir una cosa.
A veure, digues, Paco.
A partir de la setmana que ve, tothom podrà participar, salvo a la persona que li toqui avui.
Perfecte.
Per deixar... I tothom que ha trucat avui també pot trucar la setmana que ve, excepte la persona que li truqui avui.
Això vol dir que, per exemple, la persona que li va tocar la setmana passada també pot trucar, eh?
Sí. A tota la llista aquesta, Artur, un d'aquests que ha sigut el que ha trucat avui... La Dolors Casadevall i la Monita González poden trucar.
O sigui, encara que els hagi tocat el número les últimes setmanes, ja poden trucar. Perfecte.
Així alegrar una mica el sorteig. Vale, anem pel número, anem per l'interessa de l'anxova milionària.
Som-hi, quin número tenim avui?
Mira, un número alt, 87.419.
87.419, perfecte.
87419.
Molt bé, i has dit que tenim 5 persones apuntades, quines són?
Doncs pues Maria Luisa Díaz, número 1, Artur Colldemont, número 2, Carmen Casademont, número 3, Quimeta Nicolau, número 4, i Pere Costa, número 5.
Perfecte, doncs som-hi, tens a punt
tot
aquí...
Tot a punt, de l'1 al 5.
Doncs som-hi, jo poso el redoble i farem aquest sorteig.
Val. Número 3.
Número 3. Qui era el número 3?
Doncs mira, la Carmen Casademont.
Perfecte.
Carmen Casademont, pots venir a buscar el dècim per aquí a la ràdio, el tercer pis de Can Maset.
I el sorteig serà demà. No entenc, Paco, com sempre?
Sí, el sorteig es farà demà a Madrid i el divendres en el diari pots mirar si... El de la setmana passada li va tocar tornar als calés.
Mira, veus? Tot això que s'emporta.
6 euros, doncs són 6 euros.
I tant.
O tornar a jugar una altra vegada.
Exacte, es poden tornar a invertir o mira, els vas posant en un pot i al final, al cap d'un temps, ja en tens uns quants més.
Val, doncs quedem així, eh?
Perfecte, Paco.
Carmen Casademont, no truquis, però tota la teva família pot trucar.
I tant, tota la seva família i tothom qui vulgui.
I vingui, així ho farem fins al final del mes que ve.
Ja ens queden pocs sortejos,
sí,
Paco?
Sí, tres. Sí, perquè el dia 24, Sant Joan, és un dimecres...
Però és festa.
És festa.
I no farem programa, eh?
Això mateix. O sigui, queden, que farem tres sortejos i ja està. I fins al setembre.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Paco. Ens retrobem dimecres que ve.
Molt bé. Merci. Adéu, amics.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I un dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de L'Escala, i avui volem posar la mirada en la menstruació per entendre aquest cicle i veure com podem viure'l de manera més conscient. I per fer-ho, avui ens acompanya la Cristina Miró. Ella és mestra de primària, formada en menstruació conscient i en acompanyament a la sexualitat en infants i joves. Bon dia, Cristina, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Nosaltres contentes de tenir-te. Cristina, per començar, parleu de viure la menstruació d'una manera conscient. Què voleu dir amb això?
Mira, parteix d'una idea molt, molt bàsica, no? Que és aquesta part de posar consciència en l'actualitat, perquè, bueno, ja saps, vivim en una societat que tot sempre va molt ràpid i tot sempre cap enfora, i la part de consciència a vegades ens falta... Posar consciència al cicle de la menstruació, en tant que, com a dones, cada mes ens passa, no?, que arriba un sagnat i ens produeix certes emocions, certs sentiments, i això pensem que és molt important poder-ho viure amb consciència, perquè així en podem aprendre.
Mm-hmm. Clar, perquè la regla sovint ha tingut una connotació negativa, no? Sovint pensem, ostres, quina murga, torno a tenir la regla, no? I fins i tot ha estat una mica com tabú. Per què ha passat això?
Sí, realment, o sigui, quantes vegades hem sentit, no?, de, ostres, quina merda, ja m'ha baixat, no?, o fins i tot la tieta vermella, no?, cada mes visita, no?, i en el fons el que està significant és que el nostre cos està, vull dir, perquè després també ens en podem anar a l'altre extrem, que és què passa quan no tenim la regla, no?, en edat, entenent de tenir-la, no?, ja no entro en temes de menopausa, no?, sinó en el sentit de, quan la nostra edat és de tenir-la, també té molts problemes no tenir-la, no? Llavors és com que se'ns ha volgut d'alguna manera vendre aquesta part, no?, d'ostres, que malament que em trobo o que malament que estic, però en el fons el que significa és que el nostre cos està sa i també ajuda molt a regular les hormones, de fet és que és supernecessària.
Mm-hmm. Per tant, ens hauríem d'alegrar, no?, de tenir la regla?
Doncs podríem dir que sí.
I com podem fer-ho, no?, per canviar aquesta percepció, per deixar de veure-la com una cosa negativa i passar a veure-la com una cosa positiva?
Sí, primer de tot, jo entenc que no és fàcil i potser qui ens està escoltant ara està pensant, ostres, això és una miqueta potser radical o nou, no? Jo crec que passa, primer de tot, pel fet de fer-nos-hi amigues, podríem dir, no? O sigui, de poder entendre que, en el fons, també és un moment que vivim molt íntim amb nosaltres mateixes cada mes i que, si l'escoltem bé, també ens ajuda a parar, no? Moltes vegades, quan tenim les regles, estem més cansades... Què passa, no?, que en la societat d'avui en dia anem tan ràpid que fins i tot això no està permès, no? Però també s'ha de dir que ara hi ha permisos també per quan estem menstruant. Vull dir que cada vegada la mirada sembla que està canviant més, no? Llavors jo crec que per començar passaria per aquesta idea de mirar-la amb ulls d'amor, podríem dir, i veure també, no?, com ens ajuda també a descansar, a parar i a fer una miqueta també de neteja de tot el mes.
De neteja de tot el mes, a què et refereixes?
Mira, m'agrada que em preguntis això. O sigui, hi ha com una part que també podríem entrar en termes més siguin introspectius, no? Però al final, quan una vegada al mes hi ha un moviment, no? Com a nivell hormonal en el nostre cos, és com també un moment que tenim de fer pausa i revisar. I en el cas de la regla, de la menstruació, estem traient sang, no? Llavors és com un moment també d'expulsió, de neteja, de manera física, però també com, podríem dir, una miqueta energètica, no? D'acabar un cicle per començar-ne un altre.
Mm-hmm. Clar, perquè al final és el que dèiem, no? És una cosa cíclica aquesta de tenir la regla i no, cada fase no és igual, no? Llavors com ho podem fer per reconnectar amb totes aquestes fases?
Tenim, per començar, ens emmarquem en quatre fases del cicle. La fase 1 seria la fase de la menstruació, o sigui, el dia 1 seria el primer dia que ens comença a venir el sagnat. I normalment pot durar depèn de la persona, però entre uns 3, 5, 7 dies aproximadament. Després de la fase 1, que és la fase de la menstruació, vindria la fase que és la preovulatòria, que és la d'abans de l'ovulació. I aquesta fase està caracteritzada, si la d'abans hem dit, no?, que és la menstruació, estic una miqueta més endins, que ho podríem associar a l'estació de l'hivern, i estic més en mode descansar, no?, com ritme lent. La preovulació l'associaríem a la primavera i seria com una miqueta aquest despertar. De fet, ja els últims dies de la regla, no?, ja passa que dius, ja em noto una miqueta més d'energia o començo a tenir una miqueta més de ganes potser de veure més amb gent, no? I seria aquesta fase, la preovulació, la fase 2. Després passaríem a la fase 3, que seria la fase tal directa de l'ovulació, associada amb l'estació de l'estiu, i en la qual es caracteritza també per tenir una energia bastant més forta i una mica, per dir-ho així, entre cometes, com a la societat potser li agradaria que poguéssim estar sempre, no?, que és aquesta part més productiva, més cap enfora, més energètica, no?, i llavors moltes vegades ens passa que com a dones, quan ja no estem tant aquí a l'ovulació, és com que busquem de dir, ostres, jo, no?, per què no estic encara aquí? És al final entendre la ciclicitat, perquè què passa aquí, que de la fase 3, que és l'ovulació, ens n'anem a la fase 4, que és la premenstruació. Llavors, aquesta fase es caracteritzaria amb la tardor, i és aquesta part de que ja comences a anar una mica cap endins, que a vegades típics comentaris mal trobats, no?, que vull pensar que ja no es fan tant, o per no dir gens, t'ha de venir la regla, no?, com que és aquesta part que ja vas entrant, es diria una miqueta més com cap a la cova, cap a aquest descans, i potser estem una miqueta més susceptibles, perquè realment a nivell hormonal les hormones tenen tot un cicle, no? Llavors és com que hi ha una baixada i en això en nosaltres notem, i es poden notar de diferents maneres, pot ser que sigui des de tenir una miqueta més irritabilitat o sensibilitat o una miqueta més de sensació de voler estar sola, de no compartir tant. Llavors és molt interessant conèixer aquestes fases, perquè així fins i tot pot sonar una mica friqui organitzar el nostre calendari, i en tant que la vida ho permeti, però està molt guai, perquè així pot ser una miqueta més a dir, ai, mira, doncs aquest dia si tinc un dinar i sé que tinc la regla, potser sé que marxaré abans perquè no estaré amb tantes ganes, no? I així una miqueta combinar-ho tot.
Mm-hmm. Per tant, entenc que l'important és viure d'acord amb la fase del cicle, no? I no forçar-nos, per exemple, si estem en una fase en què tenim menys energia, a fer moltes coses.
Exacte. O sigui, aquesta seria una de les claus. Tot i així, insisteixo en que a vegades no és fàcil en el dia a dia, però, ostres, almenys saber de dir, mira, avui m'està costant més, no? I clar, jo sempre ho dic, poso l'exemple amb les meves amigues, abans de conèixer tot el tema de la menstruació més conscient, que no t'acabes d'entendre, no? Perquè dius, ai, avui potser estic així, avui estic això. Però quan vas començant a entendre't una mica més, i en aquesta línia m'agradaria recomanar el diagrama lunar, que és una mena de roda en la qual tu cada dia pots anar apuntant una miqueta, de manera molt simple, com et vas trobant. I això, si ho vas fent una miqueta més rere més, pot ser que vagis veient una miqueta la influència de com et vas sentint en les diferents fases. I així et coneixes ja una miqueta més. I dius, ostres, avui estic una miqueta més fluixa. Ah, però és que mira, m'està passant això que ja començo a estar premenstrual. Vale, potser no em faré gaire cas avui els pensaments que he tingut així una miqueta més baixets. Saps el que vull dir?
Mm-hmm. És anar-nos coneixent a nosaltres mateixes en cada moment del cicle.
Exacte.
Perquè com ens influeixen a nosaltres totes aquestes diferents fases? Una mica ja ho has apuntat, no?, amb aquests canvis d'estat d'ànim o d'energia.
Sí, ens influeixen sobretot això, en el nostre estat d'ànim, però també en el nostre estat físic, no?, perquè també, per exemple, en l'esport, o sigui, potser no cal ser molt, no sé com dir-ho, però avispada per dir, ostres, quan tinc la regla potser no em ve tant de gust, una cosa molt, molt, molt intensiva, no?, sinó que el meu cos, estic parlant sobretot dels primers dies, no?, em demana una miqueta més de calma i de relaxació, no? Llavors destacaria sobretot aquestes parts, no?, tant l'emocional com també la física.
Perquè, Cristina, quins beneficis té, no?, viure més connectades amb el nostre cicle, respectar-nos més durant aquestes quatre fases?
Sobretot, per mi, és poder estar més en pau amb una mateixa, no?, perquè moltes vegades vivim en la societat i en l'era de l'autoexigència, del produir, de que les coses ja eren per ahir, no?, i poder conèixer una miqueta més, si més no, les fases del nostre cicle, ens ajuda a ser més també compassives amb nosaltres mateixes. I jo crec que això, pels temps que corren, és super necessari i imprescindible.
I en aquest sentit també és necessari, o sigui, és necessari que nosaltres ens coneguem a nosaltres, coneguem el nostre cicle, però també és necessari que l'entorn entengui, no?, que al final som cícliques i que passem per aquestes quatre fases.
Exacte. Exacte, de fet, un cop m'acompanyo amb l'Aina i van venir tot un seguit de noies per aprendre, no?, tot el tema de la menstruació conscient i vivenciar-ho també amb el cos, i va ser molt bonic perquè una de les noies del taller va dir, ostres, al meu futur novi, no?, li explicaré tot això, li compartiré aquest dossier, perquè moltes vegades és com que passen coses que es poden d'alguna manera prevenir en tant que sabem una mica en quina fase estem, en quina energia ens movem. També a vegades fins i tot amb els companys o companyes de feina, amb la família una mica, no?, com poder compartir, de dir, ai, mira, avui estic així, no?, o avui estic espaterrant perquè estic acumulant i uau, no?, i entendre's una mica, ostres, doncs això, la veritat és que lleugera molt.
I Cristina, tu ets mestra, aleshores què et va portar a iniciar-te en tot aquest món?
Mira, a mi em va portar també, sobretot, una mica com vaig viure jo la meva primera regla, perquè a mi em va venir justament amb 11 anys, no l'esperava, i la veritat és que va ser una miqueta impactant. Llavors, a partir d'aquí, no, que moltes vegades ho diuen, que les pròpies experiències ajuden també a descobrir i a tirar endavant projectes, va ser com, ostres, a mi m'agradaria també poder acompanyar a altres nenes que almenys puguin tenir una miqueta de coneixement, no? Perquè en la meva època gairebé no es parlava de la regla, o es parlava un poquet, era com una miqueta més tabú. Ara això sí que tinc la sensació que s'ha anat com alliberant més, però tot i així encara queda, perquè encara hi ha com aquesta vergonyeta, no?
Clar, en aquest sentit, tu que treballes en una escola, com perceps, no?, aquestes primeres menstruacions en les nenes, com ho viuen?
Moltes vegades ho viuen, és que implica, o sigui, hi ha molt de pes amb l'edat a vegades, no?, perquè quan ets més petita potser encara no t'ho esperes tant i t'arriba de dir, ostres, ja, i fins i tot he estat a l'altre punt de veure nenes de segon o tercer d'ESO que, però nenes, noies, no?, que diuen, ostres, jo vull que em vingui ja, no?, o sigui, el que he vist des del meu punt de vista és això, no?, com a vegades quan arriba aviat no t'ho esperes i quan està tardant dius, ostres, jo també la vull tenir, que totes les altres la tenen, no?
I en aquest sentit, creus que l'educació menstrual que rebem a l'escola és suficient? És el lloc també on s'ha de rebre? Hi ha d'haver formació per part d'una altra banda, per exemple, la família? Com ho veus tot això?
Mira, m'agrada molt que em preguntis això, perquè jo penso que, tot i que estem avançant molt, encara queda molt de camí per recórrer, és important que tinguem molt clar que és un dret dels infants, o sigui, l'educació sexual, i això està recollit també en el currículum. Tot i així, com bé sabeu, i ara també està sortint amb tot aquest malestar de les vagues que ja està havent, ja no arribem a tot, no?, els docents. Llavors, escolta, moltes vegades, malauradament, temes com aquests van quedant a baix de la llista, no?, i llavors, de vegades, no són tan prioritaris, per dir-ho d'alguna manera. Però, evidentment, són superimportants, perquè és que conèixer-te a tu mateix és vital per també relacionar-te amb harmonia, ja sigui amb tu i també amb els altres. I, evidentment, també la família hi té molta part a dir, també, no?, per poder acompanyar, perquè no sigui com un tema tabú, no?, sinó perquè sigui un tema de dir, ostres, acompanyo, no?, a la meva filla en aquest primer moment, no?, que al final és una cosa que estem molts anys a la nostra vida també menstruant, no?, i si ho podem viure des d'aquesta visió, molt millor també.
I, Cristina, quan parlàvem per preparar aquesta entrevista, em comentaves que acompanyes un grup de nenes, no?, que parleu d'aquests temes. Com abordeu el tema de la menstruació en aquest grup?
Sí, mira, jo acompanyo un grup de nenes que fem unes trobades mensuals un cop al mes i parlem de tots els temes, així com la menstruació, també de diferents temes que els hi puguin preocupar amb elles. I nosaltres el que fem és que tenim també cada nena té un diari, és el diari menstrual, i van apuntant una mica com es van sentint. També els hi compartim l'eina del diagrama lunar que he mencionat anteriorment, perquè elles puguin anar començant a familiaritzar-se. Pensa que hi ha algunes nenes que sí que ja els hi ha vingut la regla, altres que no, però clar, imagina't estar de petita en un lloc, no, de trobada mensual on es parlen d'aquests temes i on tu ja saps, vale, pot ser que em passi això, ja parlem també de preparar un petit necesser on hi pugui haver, doncs, unes calcetes de recanvi, una compresa, ja sigui d'aquestes que n'hi ha de tela. Parlem de, també, dels diferents tipus de mètodes que hi ha per recollir el sagnat. I llavors també el que fem, que és molt xulo, és un petit ritual, quan arriba la menstruació, les nenes ens ho diuen, i llavors, just abans d'acabar el cercle, repartim paperets a totes les nenes i cada nena escriu en un paper com li desitja que visqui la menstruació a la nena, no?, que havia vingut la primera vegada a la menstruació, que això té un nom que es diu menarquia. La menarquia és la primera vegada que ve al sagnat. I llavors som com una miqueta un petit túnel, no?, ens posem una davant de l'altra i fem una fila. Llavors posem una música així bonica i la nena entra, no?, al túnel, i fem com una miqueta així de visualització, de dir, mira, ara entres aquí, no?, com des d'aquesta part de nena, i a poc han anat passant els anys, no?, i ha arribat aquest moment, doncs, de començar a també tenir la menstruació, i llavors li regalem, no?, com una capseta amb tots els paperets de desitjos, i clar, imagineu-vos que potent això, se'm posa la pell de gallina, perquè és com donar l'entrada amb alegria, no?, i també convidem molt a les famílies que puguin tenir un dia de celebració, no?, o que diuen, doncs mira, hem anat al cine amb la mama i l'àvia o la germana, no?, com així de dir, mira, ha passat això especial i ho celebrem, no?, com des d'aquesta part de celebrar.
Mm-hmm. És com buscar-li la part positiva, no?, mirar-se sempre la menstruació amb aquests ulls.
Sí, 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 sí.
I ja per anar acabant, Cristina, com creus que ajuda aquest cercle a aquestes nenes?
Mira, jo crec que ajuda també, tal com hem anat dient al llarg de l'entrevista, no?, com estar més a gust, a entendre's més, a familiaritzar-se amb els símptomes que puguin, no?, tenir al llarg dels mesos, amb el seu propi cos, a conèixer, i també a relacionar-se des d'aquesta part així més conscient, no?, perquè a part de tot el tema de la menstruació també parlem molt de la comunicació conscient, de respectar-nos, dels valors. Llavors és com construir aquestes bases, no?, en les futures generacions, crec que és molt interessant.
I ara sí, l'última, Cristina, quin consell donaries a les dones que encara pateixen molt la seva menstruació, que encara no hi estan del tot reconnectades?
Sí, jo diria que no estan soles, que haver-nos sentit així és una cosa que ens ha passat a totes. O sigui, jo ara potser parlo des d'aquesta part així, no?, de la menstruació, m'he passat un procés, no?, de dir, ostres, no?, quin rotllo m'ha vingut, no? O sigui, que tot passa per fer aquest canvi de xip, i que les animo molt perquè la veritat, ostres, és que marca un abans i un després, perquè poder parlar-se amb el teu cos des d'aquí et genera un benestar que al final també es multiplica, no?, amb tu mateixa i amb l'entorn, i que tot és un camí que poquet a poquet es va recorrent i creant, i sobretot que també puguin compartir molt amb les seves dones properes, amb amigues, germanes, companyes de feina, o sigui, com que al final totes ens creem i en això també ens uneix, no? Llavors aquí hi ha molta força i molt de poder.
Doncs Cristina, amb aquestes paraules tanquem l'entrevista. Moltes gràcies per passar avui pel Mirades d'Igualtat a parlar-nos de la menstruació, no?, que sovint és un tema que costa parlar-ne i més en una ràdio.
Moltíssimes gràcies, molt de gust. Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara és moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina lectura ens descobreixes avui?
Doncs mira, avui us porto una lectura una mica diferent, és especial i és difícil de classificar, perquè no és ben bé una novel·la, tampoc és un assaig, però és una barreja de relats, reflexions i records personals. Es tracta de l'obra La guineu, de Dubravka Ugrešić, que és una de les escriptores més importants de la literatura europea contemporània. Ella va néixer a Croàcia l'any 1949 i després de la Guerra dels Balcans va haver d'exiliar-se i va estar visquent molts anys als Països Baixos, on va morir l'any 2023. Durant la seva vida va rebre molts premis internacionals i reconeixements, però el que més destaca en ella és la capacitat de mirar el món amb una barreja d'ironia i de tendresa. A moltes cultures, la guineu representa la intel·ligència i l'astúcia, però també representa l'engany, i l'autora el que fa en aquesta obra és una metàfora de l'escriptor, el que es mou entre la veritat i la ficció, i que mira un món des de fora, en silenci, i després el tradueix en paraules. El que l'autora pretén és fer-nos reflexionar sobre preguntes que tots ens hem fet alguna vegada, com per exemple com neix una història, què fa que algú vulgui escriure aquesta història, com es barregen la vida i la literatura. Ella mateixa pensa que, que el millor moment d'un conte és quan ja s'escapa del control del seu autor, quan ja comença a anar com si tingués vida pròpia. Però la guineu no és només un homenatge a l'art d'escriure, també és una crítica al món actual, perquè ens parla de política, de masclisme, de la nova era digital, de la indiferència que mostren els governs davant de les guerres i del sofriment dels altres. Diu que la cultura passa per un moment molt fràgil, però defensa que la literatura pot ser una forma de resistència molt potent. Per tant, ens parla una mica de tot, però sobretot del poder que tenen les paraules i que és molt important llegir i escriure.
Una qüestió molt interessant, aquest poder de les paraules per canviar la societat.
Sí, sempre es diu, no?, aquesta reflexió. De totes maneres, estem en un moment una mica complicat,
Doncs, Lídia, moltes gràcies per presentar-nos aquest La guineu, aquesta obra així metaliterària i molt crítica amb la societat. Esperem que els lectors els interessi.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, Lídia. Ens retrobem dimecres que ve. Gràcies.
D'acord.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Com ja sabeu, un dimecres al mes dediquem un espai a les companyes del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà per tractar temes que afecten directament aquest col·lectiu, però també tota la societat. Aquest mes, però, no ens acompanyen els membres del Consell, sinó que ho fa l'Elisabet Justícia, una de les conferenciants del cicle de xerrades que organitza el Consell fins al 12 de juny a 12 pobles de l'Empordà, entre ells l'Escala. Bon dia, Elisabet.
Bon dia. Què tal?
Molt bé, encanta aquí. L'Elisabet és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i es dedica al món de la il·lustració tradicional i digital. I recentment ha publicat el llibre Dominga habla sola, una selecció de vinyetes que visibilitza la realitat de les persones grans, sobretot de les dones, i posa sobre la taula l'edatisme, el sexisme i la soledat no desitjada a través de l'humor. Elisabet, per començar, explica'ns una mica d'on surt aquest projecte, no? En quin moment decideixes escriure un còmic que tracti totes aquestes problemàtiques?
Pues bueno, el primer libro de Dominga salió hace 3 años y fue un poco porque yo creé el personaje creé un personaje como una necesidad de contar un poco, hablar de emociones, de sentimientos, de frustraciones, y lo que sí que tuve claro es que el personaje va a ser una mujer mayor. Y eso se lo debo un poco a mi abuela, porque yo me fui a vivir con ella con 15 años y nos convertimos, más allá de la relación de abuela y nieta, en amigas y compañeras de piso. Y en la edad adulta pues me he dado cuenta de cuantísimo aprendí con ella, de cuánto le debo, de que yo soy quien soy y tengo los principios que tengo gracias a ella. Entonces, cuando ya termino mis estudios, me pongo a trabajar y demás, y veo por qué me indigno ante cosas que pasan, porque creo que es tan importante darle voz a las personas mayores, de dónde me viene esa escucha hacia esta otra generación tan lejana a mí a priori, pues me doy cuenta que todo esto se lo debo a ella. Y es así un poco como creo este personaje, un poco como homenaje, un poco como inspiración, un poco como esa mezcla de las dos, de mi abuela y de mí. Surge el personaje de Dominga. Es un personaje que creció muchísimo, que empezó a crecer, que más allá se transformó en, más allá del libro o de esas viñetas en redes sociales, se transforma en un pequeño proyecto social. Han pasado 3 años del primer libro al segundo, y en este segundo, después de estar por muchos sitios haciendo charlas y talleres, todo de la mano de Dominga, talleres con Dominga hablando de dadismo, de soledad, etcétera, etcétera, pues es un poco el resultado de todas estas mujeres que he ido conociendo en este tiempo. Todo lo que cuenta en este segundo libro de Dominga es el resultado, un poco el volcado de todo lo aprendido con ella.
Clar, has dit que la Dominga és una dona perquè és una referència també a la teva àvia, però entenc que això tampoc és gratuït, perquè com afecta, no?, el fet de ser gran més a les dones.
Sí, sí, claro. Luego, cuando yo ya empiezo a trabajar en este tema, a estudiar sobre este tema, a ahondar un poco y a investigar más allá, pues me di cuenta de que existe una discriminación enorme que se llama edadismo, que es por cuestiones de edad, es un rechazo social meramente por edad, y que, además, cuando se es mujer y mayor, afecta una doble discriminación, es decir, este edadismo del que hablaba, más el machismo que aún existe. Y eso sí que nos lleva afectando, ¿no?, desde más jóvenes. Pero cuando llegamos a la vejez, nos afectan las dos por igual. Edadismo y racismo se entremezclan, y la mujer ahí tiene una doble discriminación que se hace muchísimo más presente.
Clar, i a través d'aquest personatge, no?, en el còmic es mostren moltes situacions quotidianes que sovint normalitzem. Quins comentaris o actituds edatistes diries que són més habituals?
Pues los que más, o al menos son eso lo que yo veo, porque todo esto lo opino desde un poco desde el trabajo de campo, directamente con personas mayores. Cuando hablamos de edadismo vemos que, bueno, que puede afectar en las rutinas mucho más de lo que pensamos. Esto es un poco lo que cuento desde Dominga, desde su mundo ilustrado y desde un paseo desde su cotidianidad. Vemos cómo el edadismo puede afectar a la familia, y así le afecta a ella cuando hablamos de la relación con los hijos, con los nietos, cuando vemos que el rol de abuelos parece muchas veces más enfocado al cuidado de nietos, recoger del colegio, a tenerlos listos, a darle la merienda, para ayudar a la familia, al trabajo de los hijos, etcétera. Ahí vemos un claro ejemplo de edadismo cuando se invisibiliza a las personas mayores y se les encasilla en el rol de abuelos, por ejemplo. También lo vemos muy claramente cuando hablamos del médico, de la consulta médica, cuando las personas mayores, allí da igual hombre y mujer, cuando van al médico, muestran cualquier dolencia, cansancio, etcétera, y se achaca que es por la edad, simplemente, sin mirar un poquito más con lupa, o dar por hecho que por la edad que tenemos vamos a empezar a tener enfermedades, achaques, dolores, cansancio, etcétera, etcétera. Ahí es donde, por ejemplo, los usuarios de los talleres donde más claro ven y antes lo detectan, ¿no?, el edadismo. Luego también podemos encontrarlo en nosotras y nosotros mismos, con esas frases que nos vamos creyendo y que muchas veces el lenguaje nos va limitando y va creando esas nuevas creencias, desde frases como ya no tengo edad para, a mi edad ya no debería, etcétera, etcétera, que al final nos condiciona, nos quita capacidades, ganas e incluso invisibiliza talentos muchas veces. Si nos vamos más allá, pues en el trabajo también hay, en personas también existe el edadismo, entre iguales también puede haber, cuando muchas veces nos juzgamos incluso por esa forma de vestir, con comentarios como, creo que tiene 15 años, y al final lo que tiene es un cuerpo y le apetece ponerse la ropa que quiera, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, como estoy contando, pues nos condiciona muchísimo la edad, más de lo que pensamos, y precisamente hace falta poner un poco el foco para denunciar esa discriminación, porque nos va condicionando mucho más de lo que pensamos, sí.
L'edatisme és el tema central, no, del llibre, però també parles de soledat no desitjada i de necessitat de cures. Com es relacionen aquests dos temes amb l'edatisme?
Bueno, sí, el libro sí que habla de diferentes perfiles de mujeres mayores, y sí que hay, pues hay muchas mujeres o personas mayores incluso que sufren esa soledad, que pueden verse metidas en el rol de cuidadoras o cuidadores, sobre todo cuidadoras, más de lo que querrían, etcétera, etcétera. Al final el edadismo va marcando mucho eso, porque, bueno, va invisibilizando, como decía. Una persona se puede sentir sola cuando ha dejado ya de cuidar, cuando los hijos han ido mayores, cuando se ha muerto su marido, por ejemplo, se enfrenta a una viudedad. Los hijos, por ejemplo, la siguen viendo como la madre o la abuela de, pero no la ven como una persona o una mujer, en este caso, autónoma, independiente, con sus placeres, con sus gustos, con sus amigos, que una mujer que aparte de la madre de este hijo, pues ha sido hija también, ha sido nieta, hermana, amante, ha sido amiga, ha sido pareja de, etcétera, etcétera. Esa forma de invisibilizar o de meter en un único rol el de abuela, el de cuidadora, uh-huh. el de dar por hecho que mi madre siempre va a estar ahí cuidándome, o cuidando a los demás, o cuidando de mi padre, por ejemplo, pues también está muy marcado por el edadismo, nos encasilla en roles y nos, como digo, nos puede limitar y meter en un cajón que quizá no somos solamente esa cosa, ¿sabes? O es en ese rol o en esa etiqueta. Al final nos va condicionando y nos va provocando pues ese sentimiento de soledad no deseada. Porque la soledad, al menos desde Domingo lo defiendo así, sí que es necesaria. Somos seres sociales, pero también somos seres que necesitamos escucharnos y encontrarnos en nuestra soledad, pero cuando viene impuesta cuesta mucho más lidiar con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues voy haciendo como un repaso de estos temas que muchas veces los encontramos más claramente en la vejez y que muchas otras veces pues vienen también un poco por ese edadismo que podemos sufrir.
Clar, i tot aquest repàs el fas sobretot amb humor. Per què creus que l'humor és una bona eina, no?, per fer visible totes aquestes problemàtiques i qüestionar-les?
Sí, bueno, esto del humor lo he aprendido en mi casa. Mis abuelos siempre usaban el humor casi como salvavidas ante enfermedades, ante situaciones complicadas que nos vamos a encontrar en la vida, porque al final no hay que ser demasiado buenista, no hay que pecar de esto. Es necesario ver que la vida va a tener cosas malas y buenas, pero también es necesario saber que tenemos que lidiar con ellas, que no nos queda otra. Y que muchas veces el humor que uso desde Dominga, la ironía, el intentar darle una vuelta y ver cómo puedo yo atravesar por esto que me está pasando de la forma más sencilla, más liviana o al menos que me lo haga más fácil, a pesar de lo complicado que puede ser. Pues, y muchas veces también es verdad que el humor crea un espacio de confianza, que también lo uso mucho en los talleres, porque crea ese espacio de confianza, de más acercamiento. Si conectas con el humor, creo que es mucho más fácil poder conectar a cualquier nivel y poder expresar lo que te pasa, sea más difícil o más liviano, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es uno de los secretos que tiene Dominga, que puede conectar más fácilmente cuando usa la crítica o la ironía, salpicado de humor constantemente.
I a les vinyetes també poses el focus, no?, en la veu de l'experiència de les persones grans. Creu que les escoltem prou o en quins espais encara estan molt invisibilitzades?
Bueno, yo creo que cada vez las estamos escuchando menos. Uh-huh. Damos por hecho que están y que van a estar cubriendo nuestras necesidades, pero ¿qué pasa con todo aquello que llevan aprendiendo, con toda la experiencia que llevan a sus espaldas, con todos los cambios sociales que han conseguido con un trabajo, con pequeños cambios revolucionarios, con muchas veces levantar la mano o la voz y decir que no ante cosas? Han conseguido un montón de privilegios de los que yo ahora mismo disfruto y se lo debo a esta generación. Y debido a la sociedad que estamos construyendo, dándole tanto valor a la juventud, creo que nos olvidamos mucho de las personas mayores y poquito a poco les vamos quitando voz cuando deberían tenerla. Es el momento para mí donde más tenían que tener voz, porque es cuando más saben de la vida y de lo que quieren, y las ganas no se le van y las cosas las tienen más claras que nunca. Entonces, pues sí, creo que estamos en un momento en el que se ha dejado mucho de escuchar a personas mayores. Antes, o en culturas, la persona más mayor de la casa era la más valiosa, era la que más sabía, era la que se le pedía consejo. ¿Cuántas veces ahora mismo va un nieto a una casa a pedir consejo a sus abuelos? Pues sí que hay, afortunadamente, pero mucho menos que antes. Entonces es un poco poner el foco también ahí, darnos cuenta de que la escucha activa hacia las personas mayores nos puede traer algo muy bonito. Que podemos conseguir incluso un mundo más inclusivo si tuviésemos en cuenta más esa experiencia o todo eso que nos pueden decir si aprendemos a escucharles de verdad.
Mm-hmm. Clar, perquè com poden iniciatives com Dominga Habla Sola ajudar a canviar aquesta mirada, no?, cap a les persones grans, a crear més diàleg entre generacions?
Bueno, es complicado porque al final cada uno pues lo va haciendo como puede, ¿no? Mi herramienta es esta, la ilustración, el personaje de Dominga, el pequeño proyecto que estoy creando desde Dominga. Con él, ya hago ver que un personaje como es Dominga, que es una mujer mayor, puede hablar de un montón de cosas. Si la vas a escuchar porque a lo mejor está en una viñeta, en novela gráfica, en cómic, a lo mejor te hace que la escuches más que escuchas a una persona mayor que pasa por la calle. Si la escuchas, te das cuenta de que esta mujer mayor, a priori, no tiene nada que ver contigo, pero va a hablar de un tema que te va a tocar, que tú también te puedes ir solo, porque tú también tienes pequeños placeres como ella, como es ir a tomarte un vino con amigas, como es disfrutar de un chocolate con churros, como, bueno, como igual que te puede indignar alguna injusticia social, igual que a ella. Entonces es una forma de acercar generaciones. Esto lo puedes leer desde 20, 30, 40 años y darte cuenta de que te puede pasar lo mismo que le está pasando a Domingo y su nieta, por un lado. Y por otro lado, también dentro del proyecto, también hago talleres intergeneracionales, donde intentamos mezclar en esos talleres personas mayores, 70, 80, 90 años, y personas más jóvenes, que hablamos de adolescentes o postadolescentes, en plan 15, 16, 18, 20. Esos encuentros son súper bonitos y se rompen muchísimos prejuicios desde unos y otros, porque al final nos damos cuenta de que todos podemos aportar muchísimo y podremos conseguir, mover un poco, sacudir un poco muchas de las cosas que parecen establecidas y que cuando las analizamos bien, pues no deberían estar tan establecidas, la verdad.
Mm-hmm. Clar, com ja vas apuntant, aquest projecte va molt més enllà, no? Només del llibre. Hi ha tot aquest tema també de les xerrades i les col·laboracions, xerrades com la que fareu aquí a l'Escala el 10 de juny. Explica'ns una mica quina rebuda ha tingut tot aquest projecte al llarg d'aquests 3 anys.
Pues la verdad es que muy bonito. Yo estoy muy sorprendida porque no pensaba que iba a crecer tanto o que se le iba a coger con tantísimo cariño a Dominga, al proyecto, a los talleres, a las charlas, al universo ilustrado que tiene Dominga, en el que puedo hablar de muchas cosas. Gracias a este cariño y esta gran acogida que está teniendo por todo el territorio español, pues está creciendo muchísimo y he estado impartiendo estos talleres y charlas en un montón de jornadas desde diferentes municipios. Hablamos de toda Andalucía, de la parte del norte, de la parte central, incluso en Extremadura, y ahora en este último año pues muy enfocada en toda la zona de Cataluña, afortunadamente, porque yo vivo en Barcelona y estoy muy contenta de que se está abriendo una puerta muy bonita en Cataluña, la provincia de Barcelona, ahora en Girona, allí con vosotros, y darme cuenta de que bien conectada Dominga, sin ningún tipo de prejuicio de dónde está y con quién está hablando, porque puede ser escuchada y puede conectar igual. Estic molt contenta.
Al final, el problema de l'edatisme no té fronteres, no? Vull dir que ens passa aquí, ens passa allà, passa tot arreu.
Exacto. Así es, lo está demostrando esto claramente, sí.
I ja per anar acabant, Elisabet, si la Dominga pogués enviar avui un missatge a la societat sobre com hauríem d'encarar aquest envelliment, què creus que ens diríeu?
Pues yo creo que lo ideal sería ver la vejez como un espacio y una oportunidad para disfrutarnos, para ponernos como protagonistas, donde la ciencia nos ha regalado más de 20 años y qué menos que tener casi la obligación de disfrutarlos, intentando romper con estos prejuicios e intentando sobre todo conseguir una vejez libre donde poder disfrutar de este tiempo que nos viene regalado y que nuestros abuelos no tenían. Entonces, bueno, con mayor o peor, con más o menos dificultad, quería decir, pues a lo mejor afrontarla de la mejor manera y intentar arañar todo lo que podamos y disfrutarla. Es un poco lo que yo creo que diría la misma.
Doncs, Elisabet, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquest Dominga Habla Sola, i recordem que el presentaràs el dimecres 10 de juny a 10:45 aquí a l'Escala, la sala polivalenta al Casal del Jubilat, en el marc aquest que dèiem, del cicle de xerrades de les persones grans organitzat per la taula comarcal dels drets de les persones grans. Gràcies, Elisabet, per venir.
Gràcies, de veritat.
La vida és com un riu i que l'únic que perviu és l'empremta que tu deixes als demés quan estàs viu. Que qui lluita és el que escriu, però també diu que ja fa temps que la vida no li surt. Sola a casa i que amb prou feina s'aguanta i que ja en té suficient, que com aquestes paraules vol que se l'emporti el seu niu.
enyora aquell caliu de tota la gent que va estimar però que ara ja no viu i ha sigut feliç però diu que ja du masses batalles i que no viurà cap més estiu. I diu que ja està cansada de viure tancada i diu que sent sola a casa i que amb prou feines s'aguanta.